Fabricació pròpia.
How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Un dia com avui, de 1976, a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, va acollir les primeres jornades catalanes de la dona. S'hi esperaven unes 300 dones i al final en van ser 4.000. Tot just el dia que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat finalment disculpes per el gest que va tenir diumenge amb la jugadora del Barça, Alexia Putellas, quan li arrenca de les mans la samarreta i li dona l'esquena. Avui, doncs, Collboni ha demanat disculpes, com dèiem, sempre escrit al costat del futbol femení, al costat, no de costat, eh? Bé, i avui fa anys la cantant, ballarina, compositora i actriu Kathy Minogue en fa 56 i amb cançons com aquest In My Arms és, segons la revista Time, una de les 100 persones més influents de l'any. I començàvem, per cert, parlant de dones i universitat, i és per això que avui no ens podem oblidar d'ella, Muriel Casals, en homenatge a la professora del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de l'Autònoma, que ens va deixar l'any 2016. El campus de Sabadell ha inaugurat aquest matí l'espai Muriel Casals, un referent de vida. T'enyorem, Muriel. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció d'aquest programa, novament des de l'estudi, Marta Jarque, molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Que bé, que contenta. Estic contenta de retrobar-vos. Ahir se'm va fer molt llarg, us ho explicaré després.
A veure, jo t'haig de dir, sí, a Marta, que vas estar molt present, durant el programa.
Sí, sí, a l'ombra.
A l'ombra i, home, ja està el quite, i al sol. És que, perquè tu no et deixes perdre ni una. No. O sigui, fins i tot la Jarque, quan està malalta, amb angines, des del llit,
que ho passo molt malament, eh? Perquè les angines, tu et recolzes així al coll amb el coixí i és que no pots empassar. És una cosa que a mi em genera moltíssima angoixa, em fa molta angúnia. I us escoltava i, doncs, és que la sotsdirecció, Mercè, és una responsabilitat. Home. I tu i jo sempre estem en contacte directe.
On vas a parar? Claro. Doncs això és així.
Ho veu fer molt bé, eh?
Sí?
Sí.
Perfecte. Doncs espera't, perquè clar, avui anem a fer un balanç de l'equip. De moment, a qui li podem donar pas és a Laura Gromines.
Laura! Un, dos, tres.
Catalunya, nostra pàtria.
Bona tarda, que bé, està bé, eh?
Tu no falles, Laura?
Jo de mai, moment no, oita, toco fusta, eh?
Espera, i a aquesta hora de la tarda, 4 minuts que passen de 2:15 a 3:00 del migdia. Uri Francisco, molt bona tarda.
Pobret.
No hi és, eh?
No. Ahir ja pintava malament, eh? Ja feia,
sí,
mala veu.
Sí. Noi. Ahir mascareta, Francisco. Sí. Febreta, també.
Sí, estava enfebrat? No. Clar, jo no el vaig veure.
No, no, febre no. Si no, no hagués vingut a treballar. Però sí que estava bastant al límit. Estava bastant al límit.
Apuradet. Sí.
I aquest matí hi ha hagut WhatsApp, primera hora al matí, camí cap al cap.
Comunicació oficial?
Comunicació oficial. De fet, el Francisco és d'aquelles persones que et fan un minut a minut, sabeu? Mm-hmm. O sigui, com a bon productor, et va explicant cada minut què és el que fa. A les 12 tenia hora al cap.
Sí.
Tosseta, molta tosseta.
Tosseta, eh?
Tosseta d'ofec.
Com de problema pulmonar.
No es troba bé.
No està bé.
Està viu, això sí, eh? Ara patim, que si em fa aquí una crònica
quant
fatalista.
Quant ha escrit? A veure, també posem un dubte. Quant ha escrit l'última vegada?
Calla, ara que ho dius, vull teletreballar. Això ha estat l'últim missatge de Francisco, dient que volia teletreballar.
Com un crit d'auxili.
Sí, mai us fallaré.
Mai us fallaré.
Mai us fallaré, dit. Bueno. Ferran, tu que estàs en coordinació amb la producció d'aquest programa. Últim missatge amb Francisco, des d'ahir la nit.
Hosti, tu. Digue'm que tu t'has escrit fa menys estona.
Jo, mira, és que, clar, ja m'ha dit ella, la Nuri, m'ha dit que a les 12 sí. Tenia el mitjà i és veritat que no m'ha tornat a escriure res més.
I ara us ho explicava i la farmacèutica, que hi havia moltíssima gent refredada i clar, sí, i els caps deuen estar a rebentar.
Mals de panxa.
2:36 tenim declaracions d'Uri Francisco.
Adéu, guapa, adéu.
Ah, mira, sí, li ha canviat la veu.
Noia. Bueno, ahir ja feia una mica de vinguella.
Sí.
Ah, que sí?
Sí, ja no cantava per dalt.
Turi, bueno, ànims.
Estigueu atents, per favor, si teniu algun missatge d'en Francisco, minut a minut.
A mi no m'ha dit res.
No t'ha dit res.
No.
Des de la pàgina diuen que tampoc.
Res.
Res, bueno. David García, tampoc? Bueno, esperem que el Francisco ens digui alguna cosa. En tot cas, Vanessa Carrasquilla, al món digital. Vanessa, alerta per si envia algun tuit. Fa algun tuit o alguna cosa. José Matosas i la Paula Moreno, el món sonor, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Diuen el juliol, ni dona ni caragol. Però, bueno, nosaltres, aquí al poble, caragol i dona, tot l'any és bona.
Amb Mercè Raga. De 3:45 de la tarda, fabricació pròpia.
Espera, perdoneu. O sigui, aquesta genialitat, aquests separadors que escolteu cada dia, els fa el Ferran Capdevila.
Sí.
Que me l'he deixat des de la peixera. Home de les targetes.
Sí, i del Cubata.
I de bon viure. Repassem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí res, com cada dia, repassarem l'altra actualitat. Estem molt contents perquè tenim a la Harke a l'equip. Això sí, Francisco, viem. Tot té un preu.
Escalf.
No? Falta un.
Exacte.
Esperem que demà hi estigui el Francisco.
Ai, sí, tots junts.
El Francisco amb nosaltres, perquè demà justament tenim un dia molt especial, Coro. No sé si podem avançar alguna cosa, perquè...
Mira, doncs que jo demà a l'estudi no hi seré.
Ah, veus? Demà serà ella a la baixa.
Veus?
Noi.
Però tindrem una altra.
Una altra què?
Cesc
Marginet, sí, serà. Dic, hòstia, què dius?
Home, Marginet.
I es farà el programa, demà tindreu un fabricació pròpia híbrid.
Ara.
Carai, que modern.
Meitat a l'estudi, meitat al carrer. Perquè sabeu que aquesta setmana és Corpus.
Sí.
I passen moltes coses.
Nervis.
I el Fabricació Pròpia no ens ho volem perdre. Per tant, programa híbrid demà del Fabricació Pròpia. No podem dir res més per si falla alguna cosa. En tot cas...
No t'avancis.
No, per això, toquem posta. Va, el que sí sabem són els continguts del programa d'avui, que repassem tot seguit, com cada dia, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, avui amb la realitat paral·lela de la Marta Ejarque, i després, Ejarque, sé que et fa especialment il·lusió aquest tema, amb Daniel
Friso.
Escotado, que és pilot d'avió... Digue-ho tu, perquè això...
Boeing 787 Dreamliner d'Air Europa. I portaveu també del sindicat CEPLA. És un nom de veritat.
Sí, sí.
Sindicat
sí.
Espanyol de Pilotos de Línies Aèries.
Noi.
Perquè ja ho sabeu, s'ha produït un nou incident amb turbulències, que de fet vam veure el vídeo i sí que és que feia posar els pèls de punta. Curiosament, en un altre Boeing, que aquí li hem dedicat, sí que és veritat, espai a les realitats paral·leles, i volem saber de primera mà com és això de les turbulències i sobretot de portar de volar un Boeing.
Clar, i fixa't-ho perquè aquest incident que explica la Marta es produeix una setmana després de la mort, recordem-ho, d'una persona que, i 3 de 30 més, en van resultar ferides per aquestes turbulències, com deia la Marta, que es van veure en aquell vídeo, no?, durant un vol de Singapore Airlines. Bé, el canvi climàtic s'apunta que podria ser Una de les causes per la qual cosa cada vegada més parlarem de turbulències.
Sí, i turbulències inesperades, que això els pilots es veu que no les poden detectar.
Noi, doncs parlarem avui amb un pilot, justament, amb el Daniel Escotado, sí. Pilot d'avió Boeing 787. Això serà a quarts de quatre. He dit 877?
No, has dit 787.
He dit un prefix d'on? D'on és aquest prefix?
Bueno, d'Orense. Però en principi...
Què és d'Orense, a l'Escotado?
Segur. Sí. Home, amb aquest nom. Has de dir 787. Dreamliner.
Dreamliners. Sí. Boing. Bueno, això no us ho perdeu. La digestió avui amb la Harke i a quarts de quatre avui rebrem en Guillem Porçals, politòleg i curiós de mena. Ens ho acaba d'explicar en Toscano, ben atents, de l'estat al migdia, com cada dia. Espanya ha reconegut oficialment a Palestina com a estat. Va. Clar, és una decisió presa en coordinació, n'hem parlat molt aquests dies, Marta Coro, amb els governs d'Irlanda i Noruega. En parlarem avui, que tenim moltes ganes de saber l'opinió d'en Porçals i també com ho ha seguit, i altres temes que ens porta en els seus contrastos. I a partir de les 4 avui tenim un cacau teatral de primer nivell.
El Joan era intel·ligent, amable, divertit.
Una mica lleig.
És que reiem molt junts i veiem les pel·lícules del Fellini, mantenia.
Una mica de dretes, també, no?
Doncs com tothom, suposo. Però aquell viatge em va fer recuperar una alegria que havia perdut i em convidava a ballar i a anar al karaoke.
Clar, les 4 avui tenim moltes, però, Coro, moltes.
Tantes ganes?
Tantes
Estem
ganes.
Parlant d'això?
Moltes ganes. Moltes ganes de xerrar una estona amb el director i dramaturg Marc Artigau i amb els actors Maria Rodríguez i Isaac Ferriz, perquè ells són els protagonistes de L'illa deserta, una comèdia agradolça, carregada de molts isis, amorosos, condicionals d'una mateixa història, Coro.
Ai, sí, aquelles vides que hem vist passar però no hem acabat vivint, eh?
Mira, doncs aquelles obres que hem vist passar i que ara teniu l'oportunitat de tornar a veure, com és aquesta illa deserta, que torna a la Villarroel a partir del 5 fins al 30 de juny. Avui tenim la gran sort de tenir-los els tres. Avui Marc Artigau, Maria Rodríguez i Isaac Ferriz a l'estudi a partir de les 4. I abans d'arribar a les 5, avui toca tenir els comptes clars amb el Banc Sabadell. És per això que si teniu qualsevol dubte relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renta, que per cert... No sé com ho porteu vosaltres, però ja cada vegada
sí,
queda menys,
fer.
Eh?
Sí, jo ja la tinc feta.
Tu ja la tens feta.
A mi me l'han fet.
Esborrany fet.
Tot entregat, tot fet,
per
tot el dia.
Harke, comptes clars.
Sí, claríssims.
Fantàstic. Doncs si vosaltres no ho teniu clar, no patiu, perquè com deien, ens podeu fer arribar els vostres dubtes i us ho podem resoldre en directe amb els nostres experts al 663-99-30-62. 663-99-30-62. No m'estic inventant el número, Coro, que està malament al guió i l'he dit de memòria.
Dic, ui, aquí.
663, ja us veig. 663-99-30-62. Vinga, va, àudios del WhatsApp del programa, torno a repetir. I més a poc a poc. 663-99-30-62. Avui, per cert, als comptes clars parlarem de qui és més aconsellable ara mateix, si hem de canviar d'habitatge, si comprar o llogar. Doncs en parlarem amb el Ramon Alfonso, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva, CEU. I a partir de les 5, avui toca parlar de ciència al Fabricació. A les 5, com dèiem, ciència amb Joan Anton Català. Avui parlarem de la radioactivitat, d'aquest concepte que tothom n'ha sentit a parlar en algun moment a la seva vida, però que no tots sabem què és i com funciona. I amb el demano la paraula avui de la Pi Bernat, de la nostra Montserrat Pi Bernat, que avui, per cert, ens demanarà la paraula món d'estat. I la taula de diàleg, és a dir, amb l'Aleix Cabrera, la Joana Justícia i la Roser Pedrós, parlant dels temes que ens afecten al dia a dia, arribarem, si tu vols, amb nosaltres a les 6 de la tarda. Ara sí, 1:03 de la tarda ens hi posem i com cada dia el que fem és obrir realitat paral·lela. fijar que encara de... Perdoneu, o sigui que...
Què ha passat
per
aquí?
Per un dia que fallo i em feu noi, fora i em traieu la sintonia.
Això no és la meva cançó, eh?
Clar, espera't un moment, fijar
que
espera.
Què ha passat aquí?
Abans de Realitat Paral·lela,
sí,
connectem amb la realitat d'aquest país. Dèiem, minut a minut, tres quarts, ara en punt de tres. Darreres declaracions d'Uri Francisco. Ep.
Uri Francisco, mucho ánimo y a recuperarse pronto.
Bueno, no eren ben bé les seves paraules.
Ah, digues que a mi em sona Belén Esteban.
Però és un oient del programa, que com ja sabeu doncs, segueix la trajectòria del Francisco des que va començar,
sí,
i està doncs, emocionada, està sentida,
bueno, esclar,
sensibilitzada amb la baixa avui del gran Francisco.
I deixa'm dir que m'uneixo a les paraules d'aquesta oient. Vull dir que ànims i que recuperi aviat.
Si us plau, sí, que ho faci, que
val,
ho faci
però
aviat.
Pots, posar, pots sí, posar la meva de sintonia?
José.
Ara.
Home, vas a parar. Home.
Mora meva.
Això ja és una altra cosa.
Molt millor, eh?
Home, per favor.
És una sintonia, Mercè, que no te'n canses mai.
No.
És veritat o no?
Mira com esclata. Mare meva, que avui no arribem a fer la digestió, ai, eh? Va, que és dimarts i tenim moltes ganes, la Harke té moltes ganes de sonar aquesta realitat paral·lela,
sí,
de nou, és que Harke, si siguessis...
Sí.
No?
Recupero una cosa, jo ho vaig anhelar, vaig escoltar aquesta cançó en bucle a casa.
Vinga, canvi tàctic, com dèiem, a l'equip del Fabricació, surt Uri Francisco per indisposició, entra Marta Harke, parcialment, això s'ha de dir, eh? O sigui, perdoneu, eh? Però Marta Harke ens envia un WhatsApp avui al matí i ens diu, jo avui vaig lenta.
Sí.
Coro, hem rebut aquest missatge, hem pensat, quan la Harke va lenta, va al nostre ritme.
Ah, és que normal. Jo t'anava a dir, jo ja firmo per anar sempre lenta com la Harke.
Clar, sí.
Camino i el cap m'està... Vull dir, faig un pas i el meu cap encara està...
Al darrere.
Exacte.
Bueno, parcialment recuperada, diu ella, nosaltres 100% recuperada, però per parlar, diu ella, de primeres sensacions... vol recuperar aquestes primeres sensacions en aquesta realitat paral·lela.
Sí, perquè ja us deia abans, us he trobat molt a faltar. Ahir va ser una jornada fatídica. Fatídica, em vaig passar el dia al llit picant guions a l'aire, saps?
Imaginant-los. Si
exacte, no? Al·lucinant. I somiant coses raríssimes, com que l'alcalde de Barcelona em robava la samarreta del pijama...
Noia, no m'estranya.
...per fer-se una foto. Ah. Coses molt estranyes. Vaig viure instal·lada a una realitat paral·lela molt desconcertant i, per tant, avui celebro poder fer aquest espai amb tots vosaltres, amb la música que toca, de fons, no la de l'Uri Francisco, tot i que el portem al nostre record, i recuperar, per tant, aquestes bones sensacions. Per tot plegat, avui, a la realitat paral·lela, parlarem de festa i de jarana. Va, i és que aquest cap de setmana, mentre jo estava covant aquesta espècie de grip, al nostre país van viure moltes celebracions, de fet, una per província. A Lleida, a Plec del Cargol, a Tarragona, Tàrraco Viva, a Girona, celebració pel tercer lloc de l'equip de futbol i la seva classificació també per la Champions, i a Barcelona, la celebració de la cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana, una festa del running de 10 quilòmetres, a la qual, per cert, vaig participar i vaig acabar sobrada.
Perdona,
m'ho he fet anar bé?
No, superbé t'ho has fet anar. Però, escolta, jo, clar, aquesta cursa, la Harke ens escriu el dia abans, Coro, i ens diu que amb què hi sereu per rebre'm?
Sí,
ja que, ja que sou uns bandarres. I aquí el Jordi Soler, del DIR,
sí,
i ens explica, no? Ens anima tots a que anem a fer la curva, i l'única motivada és la Marta.
Sí, això s'ha d'aplaudir, eh?
Això s'ha d'aplaudir de primeres. I després la Marta ens demana que hi fos, que hi anéssim.
No hi ha ningú.
I ningú.
Cap
ningú.
Membre de l'equip, Harke.
Ningú.
Això
cap missatges de suport, un, la Mercè, que des d'aquí públicament vull agrair-te.
Jo t'haig de fer, t'haig de dir també que vaig fer un minut a minut, amb aquesta cursa. Vull dir que des del dia abans vaig fer la prèvia, les vigílies.
Com si fossis, eh?
Com si corressis.
Però jo no sabia que aquesta cursa es corria a quina hora.
A dos de nou ens hi vam posar.
Déu-n'hi-do. Un diumenge.
Pensava que era 2 de 9 del vespre, saps? I clar, la Harke...
Tinc la moto encara... És que no em vaig saber organitzar.
Ja, pobra.
Tinc la moto a la sortida i l'he d'anar a recuperar. Perquè clar, quan vaig arribar, després de la... Un minut amb 7 segons.
És un rècord, eh?
Corrent tota l'estona, eh?
Què vol dir un minut amb 7 segons?
Ah, perdona, no.
Dic, ostres, sí que vas anar ràpid, sí.
Una hora.
És que
fins i tot a mi se'm fa estrany. Una hora amb 7 segons?
Per
una hora amb 7 minuts, carai.
Noi, per anar lenta?
T'imagines?
No.
Home, que ha sigut molt ràpid, eh?
Home.
Em sembla que el primer ho va fer en 30 minuts, que ja és una bajanada, 10 quilòmetres. Nosaltres ho vam fer en 1 hora i 7 minuts, un fet que no m'explico en absolut i que m'ha deixat a mi, el meu cos, fora de circulació, completament, al llit, durant 24 hores, concretament. Com si fos un dels extraterrestres aquells mexicans, us en recordeu que Jaime Maussan va presentar al Congrés de Mèxic en caixetes de sabates?
Perdona, Jaime, vas fer suadeta? O sigui, vas suar, és que clar, això, vigila, eh? Perquè quan fan... No, tu, quan vas fer la cursa, després et vas tapar bé, perquè quan
no.
sues...
Clar, no, perquè no. Tu comences la cursa, clar, era la meva primera cursa, i on t'has de posar el jersei?
Ja.
Si comences a un punt A i acabes al punt B, jo per això us vaig demanar suport.
Clar.
No, allà no hi havia ningú.
Home, jo amb aquella foto que vas enviar estàs molt vermella, eh?
Home, congestionada. T'he de dir per això que vaig acabar sobrada, eh? Hagués fet 10 quilòmetres més.
I et vas banyar al mar, al final? O
res del que m'havia imaginat que passaria. Vaig fer-me la foto i vaig tirar a agafar el metro cap a casa, que el metro feia, només eren corredors del metro, un tufot, que clar, ja era dur per nosaltres. Imagina't la gent que anava vestida de carrer, que també eren al metro.
Sí.
Pobra gent, tampoc, segur que ahir tampoc van anar a treballar. Bé, el cap de setmana es va saltar també amb la victòria del Barça femení. Campiones, com sabeu, de la Champions a Bilbao. De fet, ahir en parlàveu amb la Laia Coll hores abans de que arrenqués aquesta celebració del títol a plaça Sant Jaume, amb les jugadores, que, per cert, si us hi va fixar, totes en ulleres de sol, perquè, clar, feia moltes hores que celebraven, i també 2.000 aficionats que van tenir l'encert de no desplaçar-se en Renfe fins a Barcelona i, per tant, van poder arribar a temps a la festa. Comiat de Giralde, recepcions institucionals a la Generalitat i discursos des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, també celebrem que diumenge cap dels dirigents ni polítics se sortís del guió ni fes cap cantada a les que tristament estem acostumats a veure en celebracions de títols esportius femenins. Menció especial, però, a Jaume Collboni, m'ho ha de deixar dir, alcalde de Barcelona, que la foto coral amb Putelles i la porta i mentre feien entrega a la samarreta oficial del Barça amb el seu nom, Collboni, que va quedar perfecta, l'alcalde va tibar la samarreta fins a agafar-la ell amb les dues mans. Saps aquella típica foto que es fan de tres? No, ell amb les dues mans i un gest que va deixar Alexia força perplexa i va fer una mirada a les seves companyes d'equip amb un copet de cap. Saps com volien dir? Mira aquest, espavilat. Vol tot el protagonisme per ell. Total, que Collboni ja s'ha disculpat per xarxes, diu que sempre al costat de la igualtat, que bé, s'ha disculpat, de fet, les meves disculpes a l'Alexia Putelles, que està molt bé, però l'instint irracional va ser el de quedar-se ell amb la samarreta, com quan les rebaixes lluites, Mercè, t'hi hauràs trobat potser amb una senyora per fer-te amb l'última paella inoxidable en oferta. Saps allò que...
Clar, sí, que no saps ben bé.
T'has d'espavilar.
Sí,
Collboni volia la samarreta per ell, i no m'extranya perquè de samarretes del Barça, Mercè, les samarretes van molt cares.
Va cara, eh?
Hem mirat el preu aquest matí.
I Jarque, amb el nom posat, eh?
Claro, mira, 154 euros amb 99, i si t'hi vols posar el nom, en aquest cas, Collboni, l'alcalde hauria hagut de pagar 20 euros extra.
Com li dius, tu?
Collboni. Collboni, com s'ha de dir?
Ho dius perfecte,
sí,
home.
Sí, perfecte.
Collboni, com li dieu vosaltres?
No, clar, jo li dic Collboni.
Jo també li dic Collboni, però crec que em sumaré les teves, eh? No, m'agrada més Collboni.
La gent de Terrassa, jo crec que...
Sí, clar, els que no som d'aquí...
Clar, exacte. Que no som de Barcelona.
Claro.
Clar, com ell. Clar,
ah, doncs bé, ara li diré Collboni.
No, bueno, tu digui-li.
No, home, però si me'l trobo pel carrer i el saludo senyor i no, ell no es reconeix...
Clar, li has de dir senyor Collboni.
O senyor alcalde, així no ens equivocaríem.
Alcalde, això sí que no té marge d'error.
Claro. Per tant, mira, anem a la samarreta del Collboni. 150 euros amb 99, més 20 extra pel nom, no sé sumar, però això són molts calés. I ja se sap, Mercè, que els polítics estan molt mal pagats, a diferència dels entrenadors de futbol masculí. Per tant, clar, el Collboni va dir, una samarreta, doncs la vull per mi. Per cert, notícia d'última hora, perquè tot indica que el nou míster del Barça, Hansi Flick, Mercè, ja corre per Barcelona.
Que ha estat un Michael Jackson per aquí al mig, també, eh? Hi ha hagut com un crit. Ho has fet tu, Matosses, o no?
El boing en parlarem després.
El boing que aterrarà en aquesta pista.
Ui, quines ganes.
L'estudiu de Radio Estela a un quart de quatre. No us ho perdeu.
A veure...
On anàvem? Al Hansi?
Sí, Hansi, mira, si ens estàs escoltant, willkommen, això d'entrada, li donem la benvinguda perquè es veu que ja corre per aquí. I és que, segons hem pogut saber, el tenim allotjat a un hotel de Barcelona. Com us podeu imaginar, no el tenim a un hostal compartint llitera, hem de quedar bé i l'hem col·locat a un hotel de luxe de Passeig de Gràcia. Perquè es pensi que a Barcelona vivim immersos en l'opulència.
Sí,
saps?
Res d'Airbnb.
Res,
no,
ja. Res d'això.
No.
Un hotelot al vell mig de Passeig de Gràcia, doncs això, perquè senti que toma bé d'Alemanya, que a Alemanya tenen calés, saps? Per tant, que se senti com a casa des del principi. Com sabeu, el Flick signarà per dues temporades i arriba acompanyat de dos tècnics de la seva confiança. Comptarà més amb un tercer tècnic, que aquest m'ha agradat molt, que exercirà les funcions de traductor entre staff i plantilla. Clar, heu de pensar que aquest home parla alemany i al Barça pocs jugadors el parlen. Per sort, n'hi ha alguns, com ara Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski, que és polac, però va jugar al Bayern justament amb Hansi Flick. Per tant, també aquests podran desencallar situacions incòmodes d'aquelles que ningú s'entén, saps? Un vol dir una cosa, però l'altre no l'acaba d'entendre i ja sap que el Pedri, per exemple, se li agrada la jarana. Bé, us porto, Mercè, un petit glosari futbolístic en alemany, val? Perquè els aficionats del Barça estem escalfant, anem escalfant, i per si un dia, típic, ens creuem amb Hansi Flick pel carrer, doncs quedem
de fer entendre, clar.
Perdona,
sí.
Perdoneu, però jo haig de dir la meva opinió personal de Hansi Flick.
Sí.
Té mirada... una mica...
Sí? Ai, ai, ai. Com ressentit?
No, ressentit no.
Què vols dir?
Té una mirada...
esquerpa?
Sí. És que estic buscant l'adjectiu per dir-ho, però que fa por.
Ah, sí?
Sí, una mica...
És que, a veure, ja sabeu que els alemanys són gent estricta i disciplinada, que també és una mica el que necessita el Barça.
Mira, Perle, perdona, Marta, jo ja...
Sí.
És que tinc el nom... Tu coneixes el nom de que tu deies, l'estat que porta Hans Flick, que deies que en porta dos,
Hansi,
no?
Hansi Flick. No em consten els noms.
Doncs mira, sí, jo t'ho dic, perquè va. És que em va fer molta gràcia. Pel que fa a l'estaf, el que prepararà els porters...
La trup.
Es diu Toni Tapalovic.
Tapalovic?
Tapalovic. I clar, noi, és que ja taparà.
Saps qui és el Tapalovic? Això sí que ho sé, el millor amic del Neuer, del porter de la selecció alemanya.
Què dius ara? Doncs mira, el Toni Tapalovic. De porter. I el
Tapalovic.
Marcus... Tapa l'Olòvic. I el Marcus Sorg.
Sorg?
Sorg.
Ah, carai.
Mira, m'ha fet gràcia aquests noms.
No bueno, sé. Doncs mira, i
aportant.
El Flick.
Això no és realitat paral·lela, és real, eh?
Sembla un acudit, Tapa l'Olòvic,
sí,
i l'altre com Hulk. I
Sorg.
Flick?
Flick. Sembla un acudit, sí que sembla. Bueno, escolta, què hem de tenir clar si ens el trobem per Barcelona?
Doncs mira, per exemple, jo, Mercè, jo us porto unes quantes paraules per si us trobeu el Toc, el Flick i el Tapalovic,
claro.
Per l'Eixample.
Sí.
El reconeixereu perquè segurament que es cremen del sol ja només d'entrada, aniran cremats.
Mirada.
Ja, exacte. Mirada
saps una mica... blava, aquella mirada blava que no saps ben bé cap a...
Desconcertant. Sí. Mirada desconcertant. Aniran xutant una pilota de futbol perquè, clar, la seva feina.
Clar,
i us porto uns conceptes en alemany, val?
Sí.
Perquè així pugueu una mica entaular conversa i ells estaran contents. A veure, primer concepte important que a tu t'agradarà molt, Mercè, de rabiosa actualitat, i que si sou aficionats de crims recordareu fàcilment la paraula, perquè en alemany gol,
sí,
es diu Tor.
Mira,
què et sembla?
Home, em sembla ni de, o sigui, em sembla de cine, Harker.
Oi que
perquè
sí?
Perquè és una mica, és el que anava a dir, o sigui, per mi Hansi Flick té mirada de true crime. O sigui, té com una mirada assassina.
Sí?
Oi, tant!
Sí, sí, sí.
És d'aquest tio, saps que el mires i no saps si... bueno, no ho sé, mira, no vull dir una bajanada, però si et fa alguna cosa...
Corroboro,
sí o no? Home,
mira,
perdona.
Aquest home fa por.
Té una mirada que és
aquest
això.
Aquest home, si es deixés barbetes, si posés ulleres i adoptés l'accent lleidatà, seria clavat a Carles Porta.
Carles Porta?
Podria ser... fer l'adaptació a l'alemany de crims, saps? Perquè té aquesta... Té una mica de cara, de mirada misteriosa.
Jo faria com l'assassí, què vols que et digui? D'aquí tu ets preguntant-nos qui va matar Sansa?
Per cert, saps com es diu porta en alemany?
Com es diu porta?
La porta, no? La porta... Porta és... Tür.
També, eh?
Tür. Que és molt semblant també a Thor.
Sí.
Jo crec que tot plegat és una estratègia del Barça, perquè com que ara això de Thor i els crims té tanta tirada,
ja t'ho dic
tots
jo,
enganxats.
Que ell podria protagonitzar
coincidència,
Thor?
No ho crec. Pilota en alemany, Ball.
Sí.
Aquesta és Ball.
Ball?
Aquesta és Ball.
Com, d'acord?
Futbol, sí.
Ah.
Palanca, que això als aficionats del Barça també és una cosa que que toquem sovint. Hebel.
Hebel.
Hebel. Aquesta és difícil. Aquesta ja seria de tercer d'alemany. Àrbitre.
Com se diu?
Schiedsrichter.
Schiedsrichter?
Pues perfecte.
No,
Això ho escoltarem, perquè, clar...
Ell ho dirà bastant.
Claro, Schiedsrichter, sí. El temps. Sí. Florentino Pérez.
Com és en alemany?
Florentino Pérez. Saps? Així... Vull dir, ell segur que també entrarà molt a la conversa.
Clar.
Florentino Pérez.
Florentino Pérez i...
Més vocabulari per si trobeu avui voltant el Hansi Flick per Barcelona. Si li vull dir allò típic de molt català. Què? Calor, eh? Hansi.
Com li hem de dir?
Heis hier, eh? Hansi? Heis. Amb la mateixa entonació, eh? Sí, clar. Has dinat, que això també, els catalans sí, ho parlem molt, això, què, Hansi? Ja has menjat? Has du schon gegessen, Hansi?
Has du schon gegessen?
Has du schon gegessen?
Jo no m'atreveixo a dir-li això al Hansi, eh?
O sigui, no, moment així, i fent el gest de menjar, per si no ho acaba d'entendre, sí. Mercè, que tu veig que tens una mica de... A veure, costa, perquè no... Fent així el gest...
Posant-te,
ja ho acabarà d'entendre. O també no sé, un clàssic, que és que el vol bé, perquè aquest saps, ha vingut... Hattest du einen guten Flug, Hansi? Escolta, Marta, per mi se'm fa impossible. Cansat, Aneu practicant.
Hattest du einen guten Flug, Hansen?
Molt bé. Flick. Perfecte. Escolta, du einen guten Flug?
Ja.
I perquè et respongui amb aquesta mirada fulminant, eh? Jo no sé si m'atreveixo.
Una vegada heu dit la frase, apreteu a córrer.
Per si ja de cas.
Oh, va, sí, sí. A veure, més o menys us ha quedat clar?
Ens ha quedat claríssim.
Val, calor. Us he donat una mica d'opcions.
Sí, anar amb tu pel carrer, per si un cas ens els trobéssim. Va, perquè...
Si us apreneu això i li dieu, al Hansi,
sí.
Perquè ell estarà tan content que signarà el contracte amb els ulls tancats i els blaugrana, doncs tindrem un altre motiu per seguir aquesta fantàstica celebració que va arrencar ja el cap de setmana amb la victòria de la Champions femenina.
I escaig, que passen de les 3 de la tarda. Tirem cap a publicitat i a la tornada. A veure. Heu dinat?
Sí, avui sí.
Tu has dinat, sí. Però...
Pregunta'm en alemany.
Tu has dinat. Has du dinar?
Nein.
Això no es fa, perquè això estàs aquí fent...
No he dinat, no.
Estic fent mofa d'un idioma.
Jo t'he entès, eh?
Que tinc molt respecte. Escolta, no has dinat, tu.
Nein.
Ui!
Què?
Pues no escoltis aquesta entrevista, perquè tirarem cap al carrer Aribau de Barcelona. No sé si sou seguidors, però d'aquí uns dies hi haurà la Champions Burger de tot l'estat i Barcelona té el seu candidat. Es tracta de l'hamburgueseria del restaurant Sodabas, que es diu La Manuela, i està al carrer Aribau. Després de la pausa, anem cap allà.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur a través de temes com els avanços tecnològics, difon el coneixement científic i tecnològic, perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Coses que passen durant la publicitat. Ejar que donen titulars aquí. Sí. Totalment fakes.
Fakes?
Clar.
Perdona. Que... Això... Què vols dir? Això es va dir. Vull dir,
es va dir, però
Bruce Springsteen ha cancel·lat alguns concerts de la seva gira.
Espera, deixa'm parlar. Perquè, o sigui, coro. Aviam. Bé, la Martha Hark diu que avui va lenta.
Sí.
Però va com, bueno, com un coet.
Com un pepino. Escolta, això es va dir. Tens tota la raó.
Oi? No
però,
ho vaig somiar.
Perdonem, perquè com que ahir estaves a cau,
sí.
S'ha desdit i les darreres declaracions de Bruce és que es preparin.
Qui?
Els barcelonins,
sí?
Perquè el primer concert, que és el dijous, 20 de juny...
Sí, que aquí
anirem. Que tu hi aniràs. Que es preparin els catalans.
Per què?
Home, perquè serà un senyor concert i que està a tope de la veu.
Per bueno, tant, que no ho digui parlar... Vull dir, que a partir d'ara que ho escrigui tot, que no digui res.
No patiu, no patiu.
Segur, eh?
Seguríssim, bueno. No patiu. Va, 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ho dèiem ara, els que no hagueu dinat encara i teniu aquella gana forta de les 3 de la tarda, escolteu. Una hamburguesa de vedella, ecològica, reposada, 2 setmanes, amb provolone, fumadet, melmelada de bacó, maionesa de xistorra.
Collo. Perdó.
Maionesa de xistorra.
Carai.
I amb ceba caramelitzada. Noi.
Mare meva.
Amb licor de ratafia.
Com s'ha de pagar això?
I tot plegat, espera't, dins d'un pa de brioix de patata.
Au, va.
Què? Ja ho he deixat tot i heu anat a demanar aquesta hamburguesa, no? Doncs us dic el nom. És la Manuela, que és l'hamburguesa del restaurant Soda Bus i serà l'encarregada de defensar a Barcelona la Champions Burger de tot l'estat. O sigui, ella serà l'encarregada de defensar Barcelona.
Home, jo crec que tenim números de guanyar, eh?
Mira, ens atén aquesta hora l'organitzadora de béns del restaurant Soda Bus i de BN Group, que és la Ona Martín. Hola, Ona, com estàs?
Hola, molt bé.
Ona. Ona.
Hola.
Hola. Escolta, què és això? Què és aquesta maionesa de xistorra?
Se'ns desfà la boca a tots.
Oh, s'alibera i tot. Però què és això? Què és aquesta meravella? D'on l'heu tret, aquesta Manuela?
Doncs aquesta Manuela la va dissenyar un dels nostres chefs, el Diego, especialment per la Champions Burger.
Sí.
I li vam posar aquest nom en honor a un dels nostres companys, el Manu. Així que vam crear la Manuela... aquesta edició especial per la Champions.
I, escolta, Ona, explica'ns una mica com ha anat aquesta classificació per competir amb les millors hamburgueses de tot l'estat espanyol. És així, eh, Ona? Confirmes?
Mm-hmm. Sí, sí. Ha anat molt bé i la veritat és que estem molt orgullosos i contents amb tota la gent que ens va votar i també molt contents amb tot el nostre equip, tant els que han estat treballant a la Champions com tot el
Champions
que hi ha darrere.
Claro. Escolta, Manuela... Ai, Manuela, perdona, Ona. Aquesta maionesa de xistorra és el que conté aquesta Manuela, però què la fa diferent, creus, de la resta? Què creus que la farà guanyar?
Jo crec que tots els ingredients estan molt ben pensats i creen una harmonia i aquesta harmonia jo crec que té molt poder.
Clar. Jo no sé si ho sabeu, Ona, però avui és el Dia Mundial de l'Hamburguesa.
Sí, sí, de fet, tenim bueno, moltes sorpreses preparades al Soda Bus. De fet, avui estarem regalant 100 hamburgueses, les primeres 100 persones que vinguin a partir de les 7.
Com? De les 7 de la tarda, eh?
Perfecte.
A partir de les 7 de la tarda, el Soda Bus, que bueno, el podran trobar al carrer Aribau 150.
Sí.
I si ens segueixen per Insta, les 100 primeres persones s'emportaran una hamburguesa gratis i la resta estaran les hamburgueses de 5 euros tota la nit.
Molt bé.
Noia. Corai! Escolta, digues.
Sí, quantes en podem agafar? És a dir, si venim a fer cua, per exemple, una, la Mercè...
Una
per cap, eh?
Una per persona.
Clar, 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 clar.
Mira, justament, saps què estava pensant, Ona? Nosaltres acabem programa a les 6.
Vale.
A veure, vosaltres aquí al Soda Bus ja ho tindreu tot preparat, no?
Ho tindrem tot preparat, sí. I també tenim premis i per la gent que vingui, pel 100 primer.
Sí.
I a part tenim xupitos de la nostra pròpia ratafia, que és amb la que es caramelitza la ceba de la Manuela. Si es forma una cua, doncs anirem repartint.
D'acord.
Perquè sigui més amena.
Clar, és que estava pensant, Ona... si ens anticipem i ens assegurem una d'aquestes 100 primeres...
Sí.
Aribau 150, comptes de Balloc 67-69... Google Maps, ho estic buscant, eh, Ona? Diu que són 10 minuts en moto.
Ah.
No, tu no tindries algun repartidor ara, en ruta? per fer temps, saps? Dius, no sé, aquí som cinc, no sé, la Paula, la tècnica... No li agraden les hamburgueses, a la Paula no la posis.
No, quatre?
No, posa cinc, mira. Posa cinc. Cinc hamburgueses, per a la fabricació pròpia.
Sí, ara mateix estem tancats, però bueno, quan obrim...
Oh! Home! Vale, i ens assegurem, targeta verda, des de la peixera, Ona, que ho sàpigues. Per tant, ens assegurem que surtin aquestes 100 primeres hamburgueses gratis, recordem-ho, a partir de les 7, eh?
Sí.
Des del restaurant So de Bus, però primer de tot les catarem aquí en directe. A quina hora obriu, Ona?
Doncs al públic obrirem a les 7, però bueno, la cuina estarà oberta des d'abans, així
Val.
Que podem fer...
Doncs a veure si arribem. Nosaltres acabem a les 6. A veure si arriben abans les hamburgueses i podrem fer la cata, Marta, en directe.
En directe, oi tant.
Vale.
Ona, ho intentem.
O els xefs, i aviam.
Fantàstic. Claro. El Manuel, el xef. Claro. Clar. Claro. Ona, et demanem sempre, com totes les corresponsalies de la fabricació, una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des d'Aribau.
Doncs jo, pel que veig per la finestra, sé que fa una mica de vent, però bueno, fa calor, ja està arribant aquesta temperatura d'estiu.
Sí.
I el trànsit, ara mateix no està passant cap cotxe, però durant tot el matí he vist que n'hi havia força de trànsit.
Per tant, matí transitat, pel carrer Aribau. Escolta, Ona, doncs quedem així, et sembla? Si abans de les 6, a veure si arriben aquestes hamburgueses i ho comentem en directe.
Molt bé.
Fantàstic.
Ho intentem.
Moltes gràcies, Ona Martín, organitzadora d'events del restaurant So de Bus de Barcelona, carrer Aribau 150, a partir de les 7. 100 primeres hamburgueses gratis.
Sí, cap allà.
Dia Mundial de l'Hamburguesa. Recordeu aquesta Manuela. O sigui, podem demanar la que vulguem, Ona? Podem demanar la Manuela, també?
No. Ah. Les que regalaran serà... Bueno, tenim una hamburguesa que es diu la del Soda.
Val.
Serà aquesta que porta carn de vedella o també l'opció vegetariana.
Bé,
no.
Llavors porta cheddar, salsa rock and roll i ceba cruixó.
Oh, perfecte. Salsa rock and roll. Ens agrada. Ona, apunta una de cada. Gràcies.
A tu. A vosaltres.
Oh, yeah.
Com es nota que la Ona sap negociar,
home, i tu més, Mercè, tu més. Home, jo crec que no hi ha hagut espai per la negociació,
No, li hem donat ja tot fet, no?
Bueno,
que divertit, no, per això?
O sigui, que divertit.
Mira, 100 primeres hamburgueses gratis.
Divertit i boníssim.
Al carrer Aribau, espera, que ho vull dir més.
Aribau 150.
Ara, Aribau 150 és el restaurant So de Bus. D'acord? Les primeres 100 persones que arribin tindran una, Jarque, per cap.
Una per cap.
No siguem golafres. I després ja les venen a 5 euros en aquest Dia Mundial de l'Hamburguesa.
Per cert, que si aneu fins al So de Bus, hem estat veient imatges i hi ha un autobús a dins.
Home, un autobús...
De dos pisos, per tant.
D'alçada.
Sí.
D'alçada.
Sí,
saps, d'aquests dobles de Londres. Sí, sí, fes així tu, Paula. Quedaràs sense hamburguesa.
Ah!
Va, 3 minuts i ens situem a un quart de 4 de la tarda. Per cert, tenim notícia d'en Francisco? No, ha enviat alguna cosa?
No m'ha dit res,
Ha fet un
xic.
No, no. Bueno, estarem pendents de l'estat d'Unur i Francisco com a penúltima hora que acabem de fer. Ara farem les vintage. Cap on ens portes?
Coro. Mira, doncs avui com ahir, el 1979. Ai, quin greu li sabria a l'Oriol si ens estigués sentint que ara cantés, saps?
Home, perdona, se t'ha escapat un turro,
Sí, sí, sí.
M'agrada aquest turro.
Turro?
Turro.
Ah, mira, tal dia com ahir, Marta,
sí.
el 27 de maig de 1979, el Punt de Diari parlava d'art contemporani.
Sí, ja ho vaig sentir.
Ah, oh, i tant. Doncs si ho recordeu, l'autor, el Jaume Fàbrega, explicava que davant d'una obra d'art que d'entrada no s'entén, hi ha una doble personalitat. Per una banda, segons ell, hi ha els entesos, que ben sovint són uns esnobs que tampoc no entenen res, però fan veure que ho saben tot i adornen les explicacions amb paraules grandiloquents.
Sí, pomposes.
I per altra, la Laura. I per l'altra banda, hi ha els que vam decidir dir-los als altres, que creuen que la proposta és una burla o una presa de pèl, però no busquen veure-hi més enllà. Que acaben sent bastant cunyats i sempre diuen el mateix, però amb paraules diferents.
Això ho feia el Francisco.
Ara. Així doncs, avui, al Notícies Vintage, acabarem de repassar algunes peces, de fet dues, que ben segur que coneixeu i que va canviar la percepció de l'art. En tot cas, presentem un dia més els dos especialistes del sector de la interpretació, la Laura i l'Albert.
Hola, sóc la Laura Dorca, sóc actriu i faré d'esnob entesa en art contemporani.
Hola, sóc l'Albert Caballero, sóc actor de doblatge i faré del que rebutja l'art contemporani.
Ahir ens vam quedar amb la merda d'artista de Piero Manzoni. El que no vam comentar
és... No, però ara que he fet cara rara. No la merda d'artista, que sí, és ell, sinó que ell va fer una... una peça
carai, tu.
Que era una merda. Però que era una merda,
ell
era una merda
fer,
literal.
Exacte, va cagar en una llauna i la va comercialitzar.
Sí, això sí, com consta, avui ja me'n recordo.
Vam comentar la peça, el que no vam comentar és quin era l'estat emocional en què es devia trobar Piero Manzoni, que no era una merda d'artista, deixem-ho clar, eh? En tot cas, esperem que no estigués tan malament com Tracy Emin quan va fer l'obra El meu llit ara fa 26 anys. Com veieu, és un llit desendreçat.
Sí.
Hi ha un munt de mocadors d'haver plorat.
Un llit de matrimoni.
Un llit de matrimoni desfet. I aquí al costat, que a mi em fa molt riure, un...
Un peluix.
Un gosset de peluix, sí.
Sí.
No sé si és un gosset que fa com de perrito guardián.
Pobret. Petit.
Sí, exacte. I els especialistes en diuen el següent.
Aquesta obra és una confessió crua i personal que redefineix el límit entre la vida privada i l'exposició pública. Emin transforma la seva intimitat desordenada en un espai artístic, oferint una mirada profunda i desinhibida sobre la vulnerabilitat humana.
Un llit desordenat amb brutícia personal no és art, és simplement exhibicionisme. Això només trivialitza l'art, convertint-lo en una exposició de desordre personal sense cap profunditat.
A mi em sembla una mica que diuen el mateix que deien ahir, però amb d'altres paraules.
I a mi em sona tot igual, eh?
Que sí?
Sí.
Que sí? Hi ha la Laura, que té aquesta veu que sembla que et podries posar-hi a dormir. No? No
això
relaxa?
Això sí, és relaxant.
Oh, sí.
Però com que posen una mica nerviosa aquesta gent, que hi veuen tantes, no?
Ja, sí, capes, ja no te l'escoltes.
Desconnectes.
Sí, és veritat. Res, vista aquesta obra, aquesta habitació, potser amb la meva habitació d'adolescència també hi hauria fet calés, però
claro.
Més que mentalitat d'artista, el que no tingui és mentalitat de rica. I farem la segona i última peça d'avui, el vestit de carn de Jana Sterbach, que data del 1987. Escoltem els professionals en el tema.
Sterbach crea una peça inquietant i poètica que combina elements de la moda i la biologia per reflexionar sobre la mortalitat i la vanitat humana. És una obra profundament evocadora que repensa el cos com a material artístic i filosòfic.
Carai.
Això és grotesc i de mal gust. Fer un vestit de carn crua és una idea desagradable i macabra que no aporta res a l'art. No és més que una provocació barata.
Això és així, mireu aquest vestit. Està fent fet de carn de vedella.
Sí, crua. De filets.
Lady Gaga ho va portar.
Ara,
sí,
no? Aquí anava
I
jo.
I Robbie Williams... No?
Sí,
també
sí.
Va fer un videoclip amb I Just Want... No, quina cançó era, Robbie Williams?
Robbie Williams, ara no ho recordo,
Rock
però
DJ.
La imatge de la Lady Gaga a la MTV, no?
Exacte, al Video Music Awards l'any 2010. Sí, sí, va anar-hi vestida amb carns, que jo penso, o sigui, ha de fer fàstic, perquè normalment la carn crua
deixa
una mica d'humitat, i a part de fer pudoreta, no sé. Res.
I el moment que t'asseus.
Eh? No. Bueno, i mira, com veieu aquesta foto, aquesta noia està així en posició sirena una mica.
Sí, és veritat.
Que es devia treure el vestit i devia quedar vermella.
És estrany.
Fastigós, volia dir. Un cop, no fantàstic.
És que la coro, el Harke diu molt fantàstic.
Així. Sí. És que tot m'assembla
un ésser de llum.
Sí. Sí.
Oi? És de color groc.
És de color groc.
Crec que el tenen, això, els grocs.
Sí.
Mira com portes tu el de...
Ah, veus? L'ampolla.
De color groc, sí. Saps per què? Que la meva normal, avui hi he posat una cosa perquè demà hi pugueu fer un atac, una cata.
Val.
De manera que he hagut de canviar així
de recipient.
Sí. Res, un cop havent fet un repàs d'aquestes obres que en algun moment es van considerar art i d'haver escoltat l'opinió dels experts, m'agradaria mencionar el que va dir l'autor de l'article de l'Avantguàrdia del 1979, el Jaume Fàbregas, que ens convida a mirar, sentir, jugar i fluir sense cap més condicionament. Es pot dir en català?
Condicionament.
Condició,
no? És estrany.
És que ho he apuntat fatal.
Un acondicionament sembla com
ara,
una crema condicionant.
Doncs,
no?
Sentir, jugar i fluir sense cap condició, siguem o anem més o menys d'entesos.
Fins aquí el It is Art, no? Que
van
dir
art,
que faríem a partir d'ara. Però tens més notícies vintage.
Sí, perquè per obra d'art el que us porto a continuació, perquè tal dia com avui, el 28 de maig de 2000, a l'Avantguàrdia hi va haver un reportatge que es parlava del Pati de Barcelona. Sabeu quin és?
No.
Sí, home.
Montjuïc?
No.
Pati de Barcelona.
Podria, eh?
Pati de Barcelona?
El mar...
Al mar?
Mm.
Ah, sí, eh?
Sí.
Era just quan s'havia de fer un nou pont que garantiria l'accés de l'Escullera, que és el rompeoles en castellà, a la platja. Mm. Hi havia un reportatge amb els usuaris habituals d'aquella zona explicant les seves activitats diàries. Primer de tot, per exemple, hi trobem l'Àlex, que estudia oposicions per veure si aconsegueix endollar-se. Així mateix ho diu, eh? Que si consigui enxufar-se.
Claro.
Segons el Diec, endollar-se té els següents significats. Aviam, quin penseu que casa més amb la seva voluntat? Una, adaptar el mànec a la dolla d'una eina, que crec que queda descartat. Introduir, dos, una cosa en el buit que presenta un altre disposat perquè aquella pugui adaptar-s'hi, podria tirar per aquí. Tres, connectar mitjançant un endoll, significat que jo descartaria perquè si realment tingués contactes, un endoll, un enxufer, potser no hauria hagut ni d'estudiar, i aquí està l'Àlex engolint els apunts mentre li toca el solet a l'esquena. I l'últim significat, ajuntar les boques, o de canons o tubs. O sigui, fer-se un morreig, com no se'l faci ell mateix, descartat. Tot i que em sembla que l'Àlex s'agrada força. Res, que deu estar anar tirant pel segon significat, que vol dir introduir una cosa en el buit que presenta un altre disposat perquè aquella pugui adaptar-s'hi. Cobrint una vacant a la gent, com a bomber, professor, mosso, no sé de què deu fer cara aquest home.
Aquest home de què fa cara?
Sí, de professor potser, no? Així intel·lectual.
Oh, però està fort, eh?
Està fort,
jo
està
diria
fort.
De constructor, no?
Ah, home, de bomber, eh? D'oposicions de bomber.
Sí,
o de
no?
professor d'educació física.
Ah, clar. Deu ser això. També hi ha un retrat del senyor Lluís, pescador de dorades, que diu que li diuen el peinau.
El peinau?
Li diuen el peinau i això que no té cabells, però ells tant se li en fot. Ara que tothom el coneix així. I només pesca dorades, ni llobarros, ni bagallà, ni salmó, tant li són la resta que trobi.
Ell va per les dorades.
Exacte, és vermell com tu aquest, Marta.
Veus?
El peinau
és
d'aquells, mira, aquí quan els veieu, que el podeu veure, és d'aquells que porta gorra per no cremar-se la calva.
Ah.
Ja està. A la platja hi trobem també el ciclista enfadat, el senyor José Calderer de professió. El diari explica que és un d'aquests jubilats eternament enfadats. Des de fa 8 anys, cada dia fa, atenció, 50 quilòmetres amb la seva bicicleta i acaba la ruta al mar.
Coroi.
Sí, sí, sí. Ell diu que si vas per la carretera amb la bicicleta pots acabar malament, amb tan boig com hi ha al volant, aquí té raó, i es veu que es torna a emprenyar el senyor José. En fi, diu que el mar, la brisa, és millor que treballar. I es lamenta dient que llàstima no néixer una altra vegada per no treballar mai més, eh? Dic, ho faríeu? Qui pogués. No en sap ni res, el senyor José. I, per últim, arriba el torn de la flautista. L'Helena és francesa, fa 4 anys va arribar a Barcelona de vacances i es va quedar. Mm. Està aprenent a tocar la flauta i el seu lloc d'assaig preferit és l'Escullera. A més de fer música, escolta meravelles com alguns elogis de pescadors. Es veu que li diuen que té tots els elements al seu favor i que això deu ser que vol dir que en sap. També us diré, a mi em sembla que amb el vent que fa al mig del mar, el so de la flauta li deu anar cap endintre, com si la toqués inspirant. Ara que toqui com toqui, toqui el que toqui, les notes se les deu endur al vent.
Clar. Eh? I deu quedar la boca saladeta.
Home, i tant. Clar. I seca.
Ui, tant.
I això, en tot cas, si les notes se les endú el vent, va bé per no frustrar-te quan la melodia no acaba de sortir, com en el cas que estem sentint. I fins aquí un dia a la platja d'un 28 de maig de l'any 2000.
Ah, ara hi ha més gent fent donars.
Sí, 28 de maig, ara fa més fred.
Sí, ara trobem la Bàrbara.
Cosa que ui, sí, la Bàrbara.
I les 90 persones que l'acompanyen.
El calistènics aquell.
Fem una cosa, gràcies per aquestes vintage.
A vosaltres.
Laura, us informem a aquesta hora que a ple migdia ha cremat un autobús a la Gran Via de Barcelona. Han demanat als veïns confinar-se a casa pel fum. Això farà res, farà uns minuts. Sabem que ha estat just a Gran Via, just davant de la Monumental. O sigui, la imatge sí que és bastant esfereïdora perquè veus com molt fum negre.
Carai, dia èpic pel trànsit a Barcelona amb
sí,
aquesta mobilització de taxis.
Hi ha la marxa també de taxis amb aquesta manifestació, com deia la Marta. Nosaltres us informem de tot, recopilarem doncs, tota la informació que tinguem arran d'aquest incident que ha passat, com dèiem, tot just farà uns minuts, davant de la plaça Monumental, aquest autobús que ha començat a incendiar-se i ha creat doncs, molt de fum. Per això han avisat els veïns de la zona doncs, que es confinin a casa seva. D'aquí uns minuts, la Sandra Gómez, sens dubte, ens ho explica millor en el butlletí informatiu. Però ara sí, nosaltres hem de tirar cap a publicitat. Però abans, la Marta ens avança amb qui farem la digestió.
Quines ganes. Avui parlarem amb el Daniel Escotado, pilot d'avió Boeing 787 Dreamliner d'Air Europa, portaveu també del sindicat de pilots de línies aèries, i amb ell parlarem d'aquestes turbulències que sembla que poden afectar aquests vols ara de cara a l'estiu, degut al canvi climàtic.
Doncs vinga, anem cap a publicitat i a la tornada us ho informem de tot plegat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I seran 3:45 de la tarda. Doncs estem esperant aquesta hamburguesa que ens han de portar els companys de la Soda Bus.
Soda Bus. O Soda Bus.
Ai, com hem quedat. És que feu liar, eh?
Com tu diguis, Soda Bus.
Què diu Ferran?
O del Soda.
Diu hamburgueseria Soda. Val. Doncs a veure si arriben abans que acabi el programa. Però abans, hem de fer la digestió. Fixa't tu, farem la digestió i després menjarem. Aquesta setmana tots hem pogut veure, ens ho explicava la Harry, que els mitjans de comunicació, aquelles notícies relacionades doncs, amb vols i turbulències. A mi, que a mi ja les turbulències em posen nerviosa, Marta.
Sí.
Especialment, clar, ens hem de fixar, i ara sí que ens posem serios, del tràgic incident que va patir un vol del Singapore Airlines, que va haver d'aterrar d'emergència degut a unes fortes turbulències que van provocar ferits i fins i tot la mort d'un passatger. Bé, només 5 dies després, un altre avió, o sigui, un segon avió, també va haver de forçar l'aterratge per culpa d'aquestes turbulències en ple vol, en aquest cas entre Doha i Dublín.
Sí, en aquest cas l'avió va poder aterrar sense problemes a Itàlia, però també ho va fer amb 12 persones ferides. En aquest cas tampoc cal lamentar cap mort. La nau, les naus, de fet, en els dos casos eren Boeing 787, i precisament avui hem volgut parlar amb un pilot d'aquest mateix model, que és el Daniel Escotado, que és pilot d'avió, com deia, Boeing 787 Dreamliner, d'Air Europa, concretament, i portaveu del sindicat CEPLA, que és el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Hoy has volado a algún sitio o ya no sé desde dónde nos atiendes? ¿Si has hecho algún vuelo esta mañana o tienes programado alguno para más tarde?
No, volé anteayer, tuve un vuelo a Ámsterdam, desde Madrid a Ámsterdam y Ámsterdam a Madrid, pero ahora nada, tengo un par de días libres, así que ahora mismo no tengo vuelos.
Bien, de descanso. Empecemos por los básicos, porque claro, cada vez estamos recibiendo más noticias de estas turbulencias que os cogen a los pilotos desprevenidos, porque si no me equivoco, en estos casos no se podían prever. Cuéntanos qué son las turbulencias de toda la vida y, por decirlo así, estas turbulencias que se han encontrado estos dos últimos vuelos que comentábamos.
Claro. Hay que darse cuenta que las turbulencias se deben a la circulación atmosférica. O sea, la atmósfera que nos rodea no es totalmente estable. Hay masas frías, masas cálidas, porque pues hay zonas de la Tierra donde pega más el sol y entonces es una masa caliente que sube y se mueve, y por eso pues tenemos esos cambios de climatológicos tan necesarios.
Claro.
Llueve, hace calor, y entonces pues esto afecta también, pues claro, cuando uno está volando por el aire. Normalmente la turbulencia, cuando se encuentra localizada, es alrededor de las tormentas, y todos los aviones llevamos siempre encendido un radar que va escaneando delante de nosotros y nos puede avisar si hay alguna de estas turbulencias. Nosotros también, antes de cada vuelo, consultamos unas cartas meteorológicas y hay previsiones, zonas donde puede haber turbulencia. Entonces solo tenemos ya previsto y tenemos los cinturones de seguridad pues activados, la señal, para que la gente esté sentada y con los cinturones puestos. Pero puede haber, encontrar lo que se llama TAC, o turbulencia en aire claro, que esa, pues no hay nada que te pueda decir que hay aquí, salvo que hay otros aviones que hayan pasado por ahí antes y hayan avisado. Y entonces es cuando uno la tiene en cuenta. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que, hombre, estos últimos casos han sido espectaculares, pero no son muy frecuentes. Sí. Son menos frecuentes de lo que parece. O sea, turbulencia ligera sí, encontrar un poquito, pero turbulencia severa, como ha sido de estos días, es muy frecuente.
Claro, no sé si, Daniel, tú ahora comentabas el tema de los cinturones de seguridad por prevención, o a lo mejor esperando que se desarrollen estas tecnologías que permitan prever también estas turbulencias en aire claro. Desde sindicatos... Bueno. No sé, de alguna forma vosotros aconsejáis pues que la gente que va en cabina tenga siempre el cinturón puesto como primera medida de prevención.
Claro, claro. La realidad es que uno va en un avión y no hay que olvidarse que vas a 800 kilómetros por hora.
Claro.
Entonces no está, o sea, siempre que uno esté en el asiento debe ponerse el cinturón. Nosotros los pilotos vamos siempre atados en previsión de que pase algo así. Lo que pasa es que no suele ser muy común. O sea, yo estaba mirando unos datos de la FAA, de la Agencia Americana de Aviación, y el año pasado, por ejemplo, de 880 millones de pasajeros que volaron, hubo 17 que tuvieron algún tipo de herida, de turbulencia, de 880 millones.
O sea, 17 unidades o 17 millones.
17 personas, o sea, 17 personas que estaban a bordo de un avión, 12 de las cuales eran azafatas o azafatos. Así que realmente no se da muy a menudo, pero lo suyo es estar con el cinturón de seguridad puesto.
Claro.
Porque es verdad que en altura hay una cosa que se llama las corrientes en chorro, que son las que pues las responsables de la circulación atmosférica, y estos son vientos muy rápidos, o sea, 100 hasta 200 kilómetros por hora.
Claro.
Nosotros, cuando tenemos la zona localizada, pues ya vamos con los cinturones puestos para recordar a los pasajeros: señores, si están en el asiento, póngase el cinturón. Pero esa es la recomendación.
Claro, pero usted está hablando estáis hablando de recomendaciones. No sé si ahora, para evitar estas turbulencias inesperadas, ahora se hará obligatorio el uso de cinturones durante todo el vuelo.
Pues puede ser. La verdad es que yo llevo volando prácticamente 30 años y he tenido, en 30 años y 20.000 horas de vuelo, he tenido 3 ocasiones de turbulencia fuerte. Así que no es muy común, pero claro, sí puede ser muy agresivo. Entonces,
claro,
pues hay que estar atado.
Claro, como piloto, ¿cómo se reacciona? Para que nosotros lo podamos entender, ¿eh? ¿Cómo reaccionáis en un caso de este tipo de turbulencias?
Nosotros nos entrenan, porque las turbulencias estas te pueden colocar el avión en lo que llamamos una posición anormal. Es decir, con el morro del avión mirando hacia arriba, o con el morro del avión mirando hacia abajo, rápidamente. Y entonces estamos entrenados en volverlo a colocar en su posición, en la posición que debe estar, estable.
Ah.
Esto lo entrenamos cada 6 meses, sacar el avión de posiciones anormales. Es una cosa que entrenan todos los pilotos de línea aérea. Pero es verdad que hay algunas, la TAC, la turbulencia de aire claro, que es que, salvo que haya pasado por ahí antes un avión y lo haya sufrido, pues no se puede detectar. Hoy por hoy, con los instrumentos que hay, ni los satélites, ni nada, ni los mapas meteorológicos, o sea que bueno.
Uh-huh.
Esto es una posibilidad que hay, pero ya le digo, fíjese, 17 casos en 880 millones.
Claro.
Es poco.
Uh-huh. No sé si también estas turbulencias, más allá de evidentemente, pues de estas lesiones que pueden sufrir pues el pasaje, y también bien los pilotos y todo el tribunal de ahí, todo la tripulación de cabina, los aviones también salen dañados de estos aires.
Claro, los aviones están diseñados para soportar unas cargas y unas fuerzas increíbles. O sea, yo creo que desde hace más de 30 años no hay ni un solo caso de un avión. Antiguamente, hasta que se estudió la resistencia de los materiales, sí que podían llegar a afectar. Pero ahora mismo, tal y como se diseñan los aviones no se van, no van a sufrir gravemente por la turbulencia. Son los pasajeros que están dentro. Se puede poner un poco como una coctelera. Pero el avión no sufre, el avión lo soporta.
Bien. Daniel, déjame preguntarte, porque no sé si has visto en Netflix, y es verdad que hay muchos documentales que están saliendo también de Boeing, no sé si has visto el documental sobre el 737 MAX, que ofrecía estos problemas con una pieza, por lo que en principio los pilotos bien no tenías demasiada instrucción. No sé si estos aviones se han vuelto a poner en circulación y si tú has pilotado alguna vez.
Bueno, yo he sido 11 años comandante del 737, uh-huh. aunque antes de volar el 787, que es un avión más grande, uh-huh. para ir a Sudamérica, para cruzar el Atlántico. Pero este es un nuevo modelo del 737 que se llama MAX. Uh-huh. Y este, pues, lo pararon todos los aviones del mundo después de los dos accidentes que hubo, y metieron un sistema doble de seguridad, uh-huh. Aparte de una desactivación manual por los pilotos, porque uh-huh. solo había el problema es que se diseñó mal, un solo fallo de un uh-huh. sistema podía activar el sistema este que tenía, el MAX, y los pilotos no lo podían desactivar.
Bueno, y perdona, Daniel, los pilotos, si no me equivoco, tampoco tenían las instrucciones para desactivarlo, ¿no? Es decir, no se les entrenó para ello.
No aparecía, salió el avión y no aparecía el sistema este en los manuales, claro. que nos estudiamos.
Claro.
Entonces, claro, pues yo espero que esto no vuelva a pasar nunca más. Porque
claro, no sé
lo que tenemos que estar es entrenados.
Claro, no sé si vosotros desde Boeing, también a fruto de este caso, también habéis bien intentado que la compañía, que Boeing hiciera o reforzara estas claro. Bien estas medidas para de seguridad, especialmente para los pilotos, ¿no?
Sí, fueron los sindicatos americanos, US ALPA, los que más presionaron al gobierno americano para paralizar todos los aviones.
Sí.
Así que lo hicieron los propios sindicatos americanos.
Uh-huh.
Y le han metido otro sensor y ahora tiene un sistema de desconexión y ahora hay todo un protocolo para que esto no pueda volver a pasar. Así que bueno, pues esto es lo que hacemos. Fue una pena que llegase a ser un desastre, pero uh-huh. claro, en aviación se estudia todo una y otra vez para que no pueda volver a ocurrir.
Los pilotos y la tripulación, claro, tú ahora me decías, Daniel, que estabas en Madrid. Estos dos días, ¿qué hacéis? ¿Los disfrutas? ¿Preparas el siguiente vuelo? ¿Cómo funciona la logística?
No, bueno, pues estos dos días justo los estoy disfrutando, me he venido con un amigo íntimo y vamos a pasar un par de días en el puerto de Santa María. Así que luego, dentro de dos días más, si yo antes de cada vuelo, tres horas antes, me mandan la documentación de todo el avión, de todo el plan de vuelo, entonces yo la estudio en casa durante una horita y media, luego bajo a la oficina y ahí me encuentro con el copiloto y entonces otra vez de nuevo, entre los dos lo estudiamos todo, los mapas meteorológicos, posibles zonas de turbulencia, qué meteorología hay en ruta, qué meteorología hay en destino, qué tipo de carga llevamos a cuántos pasajeros, y entonces visto todo eso hacemos un plan, porque en aviación siempre tenemos un plan A, un plan B y un plan C.
Uh-huh.
Ese es el asunto.
Bien, de cara a este verano, Daniel, aprofitem que estem parlant amb el Daniel Escotado, que és pilot d'avió Boeing 787 Dreamliner d'Air Europa i també portaveu d'aquest sindicat espanyol de pilots de línies aèries. No tenemos que estar preocupados si cogemos un vuelo este verano, Daniel.
No.
¿Volar sigue siendo el transporte más seguro?
Madre mía, hombre, muchísimo más seguro que cualquier otra cosa. Yo voy más asustado siempre en el coche que en el avión. O sea, y es algo que la gente lo hace comúnmente, coger un autobús, coger un coche, ¿no? Y el avión, no sé, es unas 50 veces más seguro que montarse en un vehículo de motor. Siguen siendo unas máquinas increíbles y los pilotos, pues profesionales muy preparados.
Molt bé, nos quedamos más tranquilos. Daniel, muchas gracias. Un abrazo.
Un placer, bona tarda.
Bona tarda, vagi bé.
Radio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Radio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
del 9 al 13 de desembre als Llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre als Llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
I arribarem a 3:15 de la tarda. Guillem Borsals, el nostre curiós de mena, que a més és politòleg i màster en seguretat. Què tal? Com estàs, Guillem? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, molt bé, la veritat. Estic molt bé. Fa bon dia, sembla ser que plourà aviat. Per tant, bon clima d'estiu en aquest sentit.
Plourà avui o demà?
Jo crec que és possible que plogui aquesta nit o demà al matí. Sospites.
Mira, Guillem, clar, és que a veure, en Guillem Borsals és que és moltes coses, però és que a banda de també és expert en geopolítica. Mm-hmm. I avui, ara estàvem parlant, ell s'ha quedat com bastant sorprès, perquè ens porta un tema importantíssim de Gran Bretanya, que jo desconeixia, però et sembla si el guardem pel final?
Guardem-lo, guardem-lo.
És una tradició que porta quants anys fent-se, celebrant-se?
Estipulada com a tal... gairebé 200 anys. Però hi ha registres de que fa 200 anys ja es feia 200 anys. Per tant, estem parlant de que 300 anys possiblement es fa.
Tu hi has participat alguna vegada?
No hi he participat, però m'agradaria participar-hi en algun aspecte, però no... Jo parlaré més endavant, si cal. Sí?
Val. Bueno, doncs al final de la secció avui en Guillem de Contrastos ens explicarà quina és aquesta tradició. Aneu fent... Us anem donant pistes. Vosaltres aneu fent una idea, eh? Mm. Fa més de 200 anys, Gran Bretanya, i que es va celebrar ahir a la tarda.
Es va celebrar ahir a la tarda?
Ma. A on?
A Gloucestershire.
Noi, quin anglès més britànic.
He seguit moltes eleccions britàniques.
Com ho has dit, això?
Gloucestershire.
Gloucestershire. Molt bé. Però ara volem fer un repàs. És curiós, perquè li hem passat els temes a en Guillem com a politòleg i ell n'ha tret una conclusió, ja només començar. Perquè, clar, volíem parlar de Palestina, volíem parlar d'Ucraïna, volíem parlar de Pedro Sánchez, de la llei d'amnistia i d'Argentina-Espanya. Mm. I ens has dit, tots tenen un fil conductor.
Tots estan vinculats amb Pedro Sánchez. De fet, és la gran figura en aquest sentit. Vull dir, a qualsevol notícia, a qualsevol comentari que es pugui fer, el seu nom surt, per bé o per mal. El seu nom està vigent a qualsevol tipus de tema, o qualsevol tipus de pacte, qualsevol cosa, inclús. Parlant de les europees, parlant dels possibles pactes de la Generalitat, parlant del reconeixement avui de Palestina, parlant de les trifulques amb Argentina, Pedro Sánchez està allà al mig. I trobo que és una qüestió bastant rellevant, aquest aspecte.
Mira, tant al mig que estan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ell és el tercer aquí. O sigui, està al mig.
Està al mig.
Està al mig. Què vol dir això? Quina lectura em fas? Que estigui tot arreu.
Trobo que està intentant liderar l'esquerra a nivell europeu en aquest aspecte. Mm. Vull dir, tenim, per exemple, la figura de Scholz en un principi del canceller alemany que... és el líder de l'SPD, el Partit Socialdemòcrata Alemany, que en un principi tothom deia és una gran figura rellevant, ha aconseguit un pacte tripartit per desbancar la lleta de Merkel, en aquest sentit, s'ha acabat el condicionisme de Merkel, és una gran figura rellevant. La guerra de la invasió russa d'Ucraïna ha provocat que Scholz s'hagi passat a un segon pla per la seva posició tèdia en aquest aspecte, per no mullar-se, per intentar contentar tothom durant el primer any de la invasió, etc. I pel mig ha sortit Pedro Sánchez, en aquest aspecte, dintre del que serien les esquerres europees, que, si veiem també les eleccions a Itàlia, on va guanyar Giorgia Meloni i la coalició de dretes, on tenim també la situació a França, bueno, Macron i Le Pen no formen part de l'esquerra. En el cas de Portugal, per exemple, veiem que van haver eleccions i ha guanyat la dreta també. Per tant, veiem que Pedro Sánchez s'ha esdevingut un símbol no només de l'esquerra a nivell d'Espanya, o de la socialdemocràcia espanyola, sinó també de la socialdemocràcia europea. En aquest aspecte. De fet, dèiem que si no guanyava les eleccions generals, sonava molt per ser secretari general de la OTAN o per intentar ocupar algun càrrec a nivell comunitari europeu si no aconseguia la reelecció, i la reelecció la va aconseguir amb un pacte amb totes les forces perifèriques, amb diferents pactes amb Sumar, amb tota la coalició que es va poder seguir, que hem pogut veure, i veiem que s'ha quedat aquí, ha dit legislatura de 3 anys, que no descarta tornar-se a presentar. Per tant, si mirem el context europeu, podem veure com és una de les principals figures de la socialdemocràcia i també dels partits socialdemòcrates europeus. Vull dir, igual que hem tingut, per exemple, a dir socialdemòcrates fent campanya aquí durant les seves respectives eleccions, també hem vist que Pedro Sánchez s'ha desplaçat, o gent del PSOE s'ha desplaçat als altres països per donar suport, i Espanya com a exemple... Perdó. I sincerament, si hem de buscar un punt d'origen en aquest sentit, jo diria que és la famosa illa energètica que s'ha fet durant la guerra d'Ucraïna i l'increment del cost de l'energia. D'Espanya i Portugal, a través del gas que venia d'Argèlia, etc., es feia com una illa energètica, on el preu del gas i el preu de l'energia era molt més baix que no pas el que podia haver-hi la resta de la Unió Europea. I crec que aquí va ser un dels principals punts, el fet d'aconseguir aquest acord, va ser un dels principals punts que van començar a situar Sánchez dintre de totes les quinieles, perdó, dintre de totes les travesses i dintre de totes les diferents alternatives que hem arribat fins avui.
Doncs veurem que, per cert, sé que tu també segueixes bastant la campanya europea.
Sí.
A mi em va sorprendre, t'haig de dir, perquè ahir dilluns vam parlar amb la gent de Verificat i ells han fet un estudi, bueno, han analitzat, han verificat, de fet, si voleu podeu entrar a la seva pàgina web, a Verificat, i allà està penjat, en el que han avaluat l'interès, no?, que sempre es diu, hi ha com aquella llegenda, no?, de les europees, que no interessen a ningú.
Sí, és que de fet és així, vull dir, quan a vegades han coincidit inclús del mateix dia diferents eleccions, si unes eleccions, podem, unes locals, unes autonòmiques, podien tenir una participació d'un 60-70%, les europees a vegades no arribaven al 50%, justejava molt en aquest sentit.
Correcte. I el que a mi em va sorprendre, pel que va explicar la Mar Bermúdez de Verificat, és que aquí a Espanya un 77% havia crescut l'interès per les europees els darrers anys. Cosa que, mira, d'una banda, tu millor que ningú també, Guillem, saps el que ens juguem també a Europa. Que això te sembla ser com un tòpic, però és que és així, no?
Sí, molta legislació... Hem de ser conscients que molta de la legislació...
Surt d'allà.
...que s'aprova al Congrés ve de directives europees. Per tant, hem de ser conscients que moltes vegades que diuen és que està molt lluny, no? Brussel·les està molt lluny,
sí.
Estrasburg està molt lluny, no sabem ben bé què fan. Realment, les decisions que prenen són molt importants en aquest sentit perquè afecten a tots els estats de la Unió Europea. És veritat que el ritme legislatiu que puguin tenir és més lent que el dels estats. És veritat que a nivell de seguiment mediàtic que es fa no hi ha tant de seguiment com puguin ser un congrés o un parlament en aquest aspecte, però hi ha qüestions que sembla mentida que s'hagin decidit o s'hagin votat o s'hagin pres, però són importants. L'exemple que a vegades poso és els carregadors dels mòbils. El fet de que dintre de, que és aquest any o l'any que ve, tots els telèfons mòbils tinguin el mateix carregador,
clar,
és un fet que surt de la legislació europea. Per tant, hem de ser conscients que la legislació europea va des d'aquest punt, també controls de qualitat de la carn, controls de qualitat de les verdures, les lleis d'exportació, que s'exporti més d'un país d'un altre... Tot això ha fet a la legislació europea, hem de ser conscients d'això.
Deixa'm també, res, ara passem a la tradició de fa més de 200 anys, que ens explicarà, que ens ha promès el Guillem Porcells. Anava a dir, clar, aquest fil conductor que és Pedro Sánchez, aquest matí, no?, oficialment a Espanya ha reconegut a Palestina com a estat.
Sí.
Netanyahu, fem una mica de memòria, tilla d'incident tràgic els 45 morts en l'atac a Rafah, però això sí, manté l'ofensiva. Creus, quina implicació, no? O quina derivada, no sé.
Aquí hi ha un fet que trobo que... És veritat que ens estem centrant molt amb les declaracions de Netanyahu, en el cas d'Israel, però trobo que, si mirem la política israeliana, no ens hem de centrar tant en el que digui els polítics de primera línia,
val,
sinó també el que diuen els diferents portaveus de les institucions judicials. És a dir, ahir, per exemple, teníem que una de les portaveus fiscals de l'exèrcit anunciava investigacions sobre per què havia passat el que havia passat a Rafah, perquè en principi s'ha bombardejat una base de Hamas que ha tingut afectacions contra la població civil. Tot i les declaracions accidentals del que va dir el primer ministre, l'exèrcit ha obert investigació. Recordem que en el cas d'Israel, quan s'obre una investigació d'aquest tipus, es porta fins al final. És a dir, acabarem sabent els responsables d'aquest atac. I al mateix temps també ens trobem diferents òrgans o diferents institucions judicials que també han manifestat que la instrucció contra Netanyahu a nivell judicial continua endavant, també amb el fet de la seva llei del poder judicial continua endavant, però al mateix temps també s'ha aturat en alguns aspectes. Per tant, aquesta situació, no?, que es troba el primer ministre de la guerra desvia el focus mediàtic contra ell, etc., no el desvia realment dintre del que seria la societat israeliana. I això és molt important de dir-ho. És a dir, cada dia hi ha protestes, cada dia es demana la seva dimissió, diferents grups parlamentaris del Parlament o de l'Assemblea, és la Knesset, de l'Assemblea israeliana, estan pactant per intentar fer-lo fora amb una moció de censura. Per tant, no és tan la situació tan tranquil·la com podria ser la situació política. Ja. És a dir, i amb això també hem de pretensió. Hi ha investigacions judicials en curs, s'ha anunciat una gran investigació judicial sobre els responsables de l'atac de Hamas, que això trobo que és molt rellevant, de dir, l'atac que va haver-hi per part de Hamas contra la ciutadania israeliana el dia 7 d'octubre no ha quedat impune, i al mateix temps no només és el fet de que es busquin responsables de Hamas, sinó que també Israel està buscant responsables de per què van fallar les diferents amenaces, els diferents sistemes de seguretat.
Bona reflexió, Guillem. No, no, que has dit perdó?
Sí, perdó.
Al contrari. Ara sí, va, anem al tema que ens has preparat. 9 minuts, tenim 9 minuts. Creus que en 9 minuts?
Sí,
sí?
Crec que sí.
Sí? A veure, de què ens vols parlar? Tenim música i tot? Vols anunciar la... Quina tradició?
La tradició és la She's Rolling de Gloucestershire.
Ens pots explicar de què consisteix això o no?
Aquesta tradició és molt interessant perquè trobo que...
Va tenir lloc ahir,
Va tenir lloc ahir,
sí?
Que va ser l'últim dilluns de maig.
Sí?
I encara que molta gent la coneix perquè ha vist imatges, ha vist vídeos, ha vist diferents anècdotes al respecte,
Es
va celebrar ahir i trobo que és important assenyalar-ho. És la Cheese Rolling de Gloucester, a Gloucestershire, que és la tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos... Rodolant.
Perdona, un formatge d'Holanda, no? D'aquests grossos.
No, és un formatge típic de la regió. És un doble... És un doble Gloucester de la regió, que el llença pendent a baix i pot arribar fins als 130 quilòmetres per hora.
El formatget?
El formatge.
Bueno, el formatge.
És un formatge, sí.
Una cosa rodona, així.
Una cosa rodona de dos pams, més o menys.
Sí.
Que el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo.
A veure, que jo ho entengui.
La pendent fa 183 metres de llarg, o 185, segons.
Sí, tiren primer el formatge,
sí,
i després...
La gent que participa
els
en aquesta cursa,
sí,
es llencen a seguir el formatge pendent avall.
Fent la croqueta, entenc.
O fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Diferents aspectes en aquest sentit que trobo que són bastant interessants a comentar, perquè hi ha una tradició al darrere, vull dir, hi ha constància que celebra des del 1836.
Sí.
L'origen com a tal no està bé, molt, molt clar.
Clar, com va començar això? O sigui, qui va ser l'il·luminat, no?, que va dir, tirem un formatget i anem-la al darrere.
Hi ha gent que diu que s'apunta que és un dret comunal, una cosa del dret comunal i l'ús de les terres, que no sabien quin ús donar-li a aquelles terres...
Això m'enganxa, eh?
Es va demanar que, per favor, si aquella terra no tenia ús, que no podia ser comunal, perquè havia de ser utilitzada.
Val.
I diuen que el grup de pagesos que tenia aquesta terra va decidir començar la tradició de tirar un formatge per la pendent i perseguir-lo, per donar-li un ús a la terra. És així.
No té més.
Sí, feta la llei, feta la trampa en aquest aspecte. La trampa en aquest cas seria llançar un formatge de 4 quilos rodolant, pendent avall, i els pagesos d'aleshores i les diferents nissagues posteriors, doncs llançar-se per seguir el formatge. El dia d'avui només participa les famílies del poble, també participa turistes, gent que hi va...
Tu dius que no hi has participat.
No hi he participat.
I que t'agradaria.
M'agradaria que sigui veure-ho.
Veure-ho.
Veure-ho, sí.
Sabem les principals lesions, això estan...
Està documentat que principalment, inclús la pròpia policia recomana que la gent vagi preparada.
Però van, t'haig de dir que he vist imatges. Mm. I li he dit al Ferran, però aquesta gent no va amb cascos, no van protegits.
No. No, és la gràcia que té aquesta activitat lúdica i festiva. De fet, es considera inclús una activitat esportiva.
Esportiva.
Esportiva, es considera una activitat esportiva. Dintre del poble, vull dir, no estem parlant de... Clar, lo diuen...
Clar, entenc que els guanyadors...
S'emporten el formatge. Es llencen quatre formatges.
A quatre?
Sí, sí, primer un, després un altre.
Sí.
Després es fa la cursa femenina, que es llença un altre formatge igual, però només participen dones. I després es llença un quart formatge.
Sí.
Que també és com la resta de curses. És molt interessant. O sigui, trobo que és una tradició que s'ha de mantenir en aquest sentit.
Diu que sí. Com els aturen a baix?
En principi hi ha un equip de rugbi.
Com?
Sí. Hi ha un equip de rugbi, no és broma, que estan preparats per aturar la gent que baixa corrents i els han de frenar. Sembla mentida, però no, hi ha un equip de rugbi local que ajuda, col·labora, a aturar la gent així.
Fan com una...
Sí, com si
com una muralla, diguéssim, sí, humana.
Sí, com si els arribessin a placar en aquest sentit.
Exacte, val.
Per aturar-los. Més que seria perillós, imagina't...
Home, perillós ho és, eh? Dius.
Clar, tu imagina't... O sigui, no et passa res durant la cursa i et passa després de la cursa. Home, no.
Clar. Sabem els noms dels guanyadors d'aquest any?
Sí, vaig mirar si havien també participat anteriorment.
Clar, o gent de fora, o són tots britànics.
En aquest cas, han guanyat també gent de fora. És a dir, per exemple, tenim que la primera cursa va guanyar una persona del poble, que era Joe Shepherd. Després tenim que la segona cursa va guanyar Tom Hopke, de Baviera, com deia.
De Baviera.
Sí, hi ha gent que participa i ha participat diferents vegades. Aquest senyor crec que vaig llegir que havia participat diferents vegades, però no havia guanyat. Després tenim Dulan Twist, que acaba de participar a la quarta cursa.
Uh-huh.
I després Abby Lampe, que va ser de Carolina del Nord, dels Estats Units, que va guanyar la cursa femenina de perseguir el formatge. I tots s'emporten un petit formatge, el formatge que cau pendent a baix.
Però el formatge deu acabar també contusionant.
No, les imatges que es veuen surt bé, perquè més l'emboliquen en fardos. Vull dir, és un esport com un altre. A més, té recompensa.
Si arribes viu.
Si arribes... Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen. I acabar viu, potser, però de moment és participar.
És potser una de les tradicions més curioses i estranyes que coneixes, Guillem, o ens en portaràs de més?
Us ho portaré de més estranyes, segurament.
Sí?
Sí.
Més que aquesta?
Més que aquesta.
The cheese rolling.
The cheese rolling, sí. El formatge rodant.
Formatge rodolat. Escolta, abans de marxar et vull demanar una cosa. Gràcies per aquesta tradició, ben curiosa. Guillem, per si volem seguir, perquè la setmana que ve no et tindrem, si volem seguir les eleccions europees, a on ens recomanes tu que fem el seguiment?
Directament a les pròpies pàgines de la Comissió Europea i les diferents aplicacions que es puguin anar creant en aquest sentit. A dia d'avui no tinc cap aplicació localitzada,
val,
però sempre ho dic, no? A través dels canals oficials, sobretot. I aquí, hi ha una cosa important en aquestes eleccions, és que, a diferència de les altres, no tindrem resultats fins a les 11 de la nit. Que això és important de comentar. Vull dir, la gent que, per exemple, vagi a votar, no cregui que quan es tanca el Col·legi Espanya, al cap d'una hora o així, tindrà els resultats, perquè a Itàlia, com són les eleccions europees, tota Europa vota a la vegada amb diferents dies també vinculats.
Clar.
Itàlia, que és l'última a tancar, tanca a les 11 de la nit.
Clar, i per no condicionar el vot ens hem d'esperar. Sí,
i aleshores fins al diumenge a les 11 de la nit no tindrem els primers resultats electorals.
Val.
Per tant, la gent pot sopar tranquil·lament, pot deixar-se, si no li interessa les
tertúlies... Es pot posar l'última cheerleading.
La pot seguir perfectament, a més és molt entretinguda.
Sí.
La llàstima és que ja hem dit qui guanyava això.
Bueno, tu...
No dóna sorpresa.
Tampoc esbrinarem qui és, no?
No, però és important això, és el fet de que fins a les 11 de la nit no se sabrà ben bé, de fet no se sabran els resultats.
Ah. T'ha tocat alguna vegada ser part d'una mesa electoral?
No, i toco fusta.
Ai, Bueno, ara ja, ja ho hauries de saber, no? Ferran, sí. Que és l'expert. Ai, la Paula. Saps que la Paula li ha tocat, no?
Oh, pobreta.
Ha tocat suplent, eh? Suplent vocal, és? O de presidenta? Vocal.
Suplent.
Tu no t'agradaria que et toqués?
No. Perquè sempre hi ha coses a fer més útils, però és un deure ciutadà i, per tant, home, si estàs clar, cridat a participar, ho has de fer-ho. No cal que ho facis amb un somriure, però s'ha de fer.
Ningú t'obliga, no?
Ningú t'obliga a somriure.
Porçals, moltes gràcies.
No, de res.
Seguiu-lo al Porçals, si encara no ho feu. A X. G Porçals.
G Porçals.
Que vagi molt bé.
No, de res.
Terra del Teatre, això sí que ho tens, sí. Eh? Saps qui ve ara?
Qui?
Marc Artigau, oh? Maria Rodríguez Soto, Isaac Ferriz. L'Illa Deserta, la vas veure tu l'any passat?
No.
Ara torna a la Villarroel.
Doncs potser torno.
Mira, del 5 al 30.
Doncs potser pren nota.
Pren nota, escolta'ls, eh?
Tinc una mica, me l'ha recomanat.
Vinga, va, veus? Sandra Gómez i tornem.